preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Per Nadal, Ràdio Estel.
És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella.
Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imagino.
Què tal, família? Benvinguts a Temps de Bodes, l'únic programa de la ràdio espanyola dedicat exclusivament a casaments. Quan el banquet acaba, comença el ball, i amb ell, el vals nupcial. Si encara no teniu la peça musical per obrir la festa, a Temps de Bodes us ajudarem a triar la vostra. També cap al final del programa, l'Eduard Brufau ens aproparà la tercera església on casar-nos, a Sant Vicenç de Cardona. Benvingut, Eduard.
Bona tarda, gràcies.
Irene, bona tarda.
Bona tarda.
Ha seguit de prop la boda de la família Mital aquest cap de setmana. Com ha estat?
Sí, senyor, una boda fastuosa. Ha tingut lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat de Barcelona amb una duració de 3 dies. Les noces d'un membre de la rica família Mital han conclòs amb una cerimònia de 10 minuts i un llarg banquet al NAC de Barcelona. Ara us explico els detalls.
Us anunciem que estem preparant el desitjat programa que ens veu demanar al principi de la temporada, aquell on convidaríem a diversos matrimonis perquè ens expliquin com ho han fet per durar tants anys. Matrimonis de 30, 40, 50 anys. Doncs us diem que el dia 23 de desembre, a les 6, com és habitual en el nostre programa, tindreu aquí a Radio Estel 3 matrimonis de més de 30 anys a les esquenes. Avisem, a més a més, que encara no tenim el matrimoni que porti entre 25 i 35 anys. Si us acudeix algú, estem oberts a candidates, candidats, per aquesta parella que ens falta. Tenim 42 anys, 57, una miqueta menys també ens valdria. Doncs, dit això, comencem el Temps de Bodes d'avui.
És Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella. Bústia del programa, temsdebodes@radioestel.cat. Comparteix amb nosaltres el teu camí cap al matrimoni.
Like the legend of the Phoenix. Com vam mencionar dilluns passat i hem anat recordant aquests últims dies via Facebook, la família de Lakshmi Mital ha volgut celebrar a Barcelona durant 3 dies, des del 5 al 7 de desembre, les noces de la seva neboda.
Ah, o sigui, que era la neboda, al final la que
sí,
es casava.
Sí, finalment sabem que era la neboda. Ha sigut la núvia Kirsty Mittal, neboda del multimilionari indi. Aquesta jove, de 26 anys, treballa com a directora del Global Resources Europe i és filla de la germana de Mittal, Pramod. El que és ja el seu marit és l'executiu Ulrich Bell, que va arribar a la cerimònia a lloms d'un cavall.
Un cavall blanc, a més, hem vist
les
fotos.
Un cavall blanc, sí. Encara que havien demanat discreció als convidats, aquesta celebració amb magnificència els ha acabat delatant. A les fotos del nostre Facebook podeu veure els nuvis, a molts dels 500 convidats i detalls de la vestimenta i la decoració.
Temps de bodes. Cada setmana un tema diferent sobre casaments.
La boda de Kirsty Mittal i Ulrich Bell, segons hem pogut llegir a El Confidencial, podria haver superat el cost de les noces de la filla del magnat de l'acer, de Lakshmi Mittal, celebrada a París. Tot seguit, fent recull de les bodes, altres bodes també molt cares de la història, us descobrirem quin és el top 5 de les bodes que més han costat al llarg de la història.
La cosina de Kirsty Mittal, Vanisha, es va casar amb Amit Bhatia el 2004 i van celebrar el seu matrimoni durant 5 dies a París. La cerimònia de petició va ser al Palau de Versalles. Es calcula que va costar 46 milions d'euros, ni més ni menys. Aquestes són algunes de les excentricitats que s'expliquen d'aquest casament. Una d'elles és que van enviar més de 1.000 invitacions en caixes de plata.
Caixes de plata.
Caixes de
plata. I no seria la plata barata.
No crec,
no. De bona qualitat.
La cantant Kylie
Minogue, sí.
No la conec gaire. Va actuar per als nuvis i per a tots els convidats. Els dies que va durar la celebració, els convidats van menjar i dormir en luxosos hotels. Chefs indis van preparar més de 100 plats a escollir al jardí de Tuileries. I es van gastar més d'un milió d'euros només en vi.
Igual que aquesta boda del cap de setmana.
Exactament.
No sé què deien de xampany, que s'havien gastat.
Els indis...
Mira, ho tinc aquí. Dom Perignon, cada vegada que arribava algun convidat, se li posava una copa de Dom Perignon.
Quina bestiesa.
I van ser 500 convidats, imagineu-vos.
Imagineu-vos. També sabem que el casament de Vanisha Mittal i Amit va tenir lloc al Palau Barroc de Vaux-le-Vicomte. La boda va acabar amb un espectacle pirotècnic a la Torre Eiffel.
El príncep d'Abu Dhabi, que es diu Naya, i la seva dona, Salama, es van gastar 75 milions d'euros a la seva boda l'any 1981. 75 milions, i estem dient que la d'aquest cap de setmana calculen que entre 40, 60, 75, fa 20 anys.
Imagina't.
Per tant, és la boda, de moment, la més cara de la història. Els seus pares van construir un estadi exclusivament per celebrar l'enllaç, amb capacitat per 20.000 persones. Durant la setmana de casament van visitar ciutats dels Emirats Àrabs a cavall. Això és moda, els indis anar a les bodes en cavall.
A cavall, sí.
I a la núvia, precisament, se li va lliurar els regals a través de 20 camells amb joies.
I bueno, aquesta segur que la coneixeu, la boda del príncep Carles i la Lady Diana Spencer, que va valer entre 33 i 53 milions d'euros. Es van casar el 1981 a la catedral de Sant Pau. Van assistir 3.500 convidats. Se sap que el vestit de Lady Di va costar entre 9.000 i 12.000 euros.
Sí, perquè després diguin que els vestits de núvia a les tendes són cars, no? 12.000 euros són cars, els vestits de núvia, no ho negarem, però això ja és paraules majors. El seu fill, el fill de la Lady Di, el príncep William, va contraure matrimoni fa 2 anys, el 2011, amb la Kate Middleton. Quan va costar aquesta boda?
Aquesta també la coneixem. Va costar entre 23 i 30 milions d'euros. O sigui, va ser més barat que la dels seus pares, celebrat 20 anys abans. La família de Kate Middleton va assumir 110.000 euros de les despeses del casament, amb les quals es va pagar, entre d'altres coses, el seu vestit, que, atenció, va costar 33.000 euros.
Això sí que va superar a la seva antecessora.
Va superar a l'antecessora, exactament. I la resta de la boda real la va pagar, òbviament, la família reial anglesa.
Si teniu a la vostra estimada o estimat al costat, aquest és un bon moment perquè l'agafeu de la mà i assageu aquests vals que ara sonaran a temps de bodes. El vals és un ball lent que es va originar al Tirol, a Àustria, en el segle XII. Amb el temps ha guanyat velocitat i moviment. Avui dia és considerat un dels balls més importants d'una boda, ja que és el primer que els nuvis ballen junts.
El vals és un dels pocs balls que té 3 temps en comptes de 4. La seva principal característica és els constants girs que realitza la parella, sempre en sentit contrari a les agulles del rellotge. Va ser el ball de moda en qualsevol tipus d'acte per la noblesa durant el segle XVIII i XIX.
Aquest que estem sentint és el vals de les flors de Tchaikovsky, del ballet El Cascanueces, que té aquesta genial tornada.
Un altre vals que podeu ballar el dia de del vostre casament és el Danubi Blau, de Joan Strauss.
Seguim amb Johann Strauss, conegut com el rei del vals. Veus de primavera. A diferència de molts vals, aquest comença amb molta força des del minut zero.
També es denota el vals número 2 de Dmitri Shostakovich, una peça on s'aprecia clarament la melodia russa.
Pensar que estan ballant amb el seu príncep blau quan escoltin aquesta cançó. És, de fet, la banda sonora de la pel·lícula de Disney La Bella Dormient, i també el seu autor és Tchaikovsky.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Hi ha vals amb lletra com aquest, Take This Waltz, de Leonard Cohen. És una excel·lent opció per obrir el ball de la vostra boda. I altres d'autors com Carlos Gardel, Joaquín Sabina, amb Noches de Boda, On os dieron las 10 y las 11, Julio Iglesias, Enya o Gino Paoli, amb Sense fine, que us vam recomanar el primer temps de bodes de la temporada. Però és cert que moltes parelles decideixen canviar el tradicional vals per alguna cançó que tingui significat per a ells.
Nosaltres hem escoltat, a més d'una boda, la cançó d'Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Si no la coneixeu, us la deixem perquè penseu si té cabuda també a la vostra boda.
Preciosa.
La descoberta de la núvia.
Irene, què proposa la Júlia Martínez aquesta setmana?
La Júlia ens porta una curiosa descoberta avui. Ens envia cartells fets amb pissarra. Es tracta d'escriure amb tissa normal o tissa líquida sobre pissarra i així crear un cartell per a qualsevol tipus d'indicació o simple decoració. Això permet aprofitar molts elements de decoració sense necessitat de comprar-los.
On podem posar aquests cartells?
Doncs als lavabos, a la taula dels convidats o a la barra lliure.
I què s'escriu en aquests cartells?
Doncs, per exemple, podem escriure frases d'amor, d'agraïment per part dels nuvis, o simpàtiques com un missatge al lavabo de les dones que digui, per exemple, continua ballant. Aquestes coses sempre fan gràcia de trobar-les. Com deia, tu escrius sobre la pissarra i, per tant, ho pots personalitzar al màxim. És un detall molt rústic, senzill i original que sempre dona un toc més acollidor a la celebració.
Teniu també les fotos dels indicadors de pissarra al nostre Facebook perquè us pugueu fer una idea millor del que ha estat la descoberta de la núvia.
Troba'ns a facebook.com/tempsdebodes i twitter.com/tempsdebodes. Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Abans de parlar de Sant Vicenç de Cardona, vas fer tu una ruta aquí a Barcelona per tres esglésies? Com va anar?
Exacte, sí, doncs bé, va anar força bé. Vam ser uns quants d'aquesta casa i vam poder veure Sant Pau del Camp i Santa Maria del Mar, que són dues de les esglésies més maques que tenim aquí.
I tant, i tu una mica feies de guia, no?
Bueno, això només va ser a Santa Maria del Mar, perquè a Sant Pau del Camp ens va fer la visita el senyor Jordi Xavier Romero, que ja fa anys que la fa i s'ho coneix molt bé.
Per tant, els oients de Ràdio Estel, a part d'haver-lo escoltat a l'Eduard aquí parlar de Santa Maria del Mar a temps de bodes, podíeu haver anat in situ a l'església per amb els vostres ulls també veure que l'Eduard explicava. Que interessant, Eduard. De quina església parlem avui?
Doncs avui toca parlar de Sant Vicenç de Cardona. De fet, a la vila de Cardona hi ha dues esglésies, n'hi ha dues de principals. Una és la de Sant Miquel, que és parròquia, i l'altra és la de Sant Vicenç, que és la més coneguda i la més antiga.
De quin estil és aquesta església?
Sant Vicenç és romànica, i de fet, a diferència, quan parlem del romànic, ens imaginem sempre una església molt petita, fosca, i en canvi Sant Vicenç
sí, és el cànon, no? Una església baixa i oscura.
Exacte,
no?
I en canvi Sant Vicenç és alta, és lluminosa, és molt, molt maca.
I històricament, on podem ubicar aquesta església?
Doncs és una església que es va construir l'any 1040, de fet, per tant, té gairebé 1000 anys, i va viure durant molts segles una comunitat de canonges.
D'acord. Tenim fotos, de fet, al Facebook. Poc després parlarem amb la Gemma Muntada, que és una de les núvies que es va casar aquí. És una església molt alta, de pedra, fabulosa. Ja, si podeu veure, us la recomano, que és molt i molt maca. A més de... Bueno, clar, tenint en compte que és tan alta i està tan ben preparada, deu ser ideal també per la sonoritat de la cerimònia.
Exacte. De fet, es va construir pensant en... Diguem que els monjos, que els canonges que cantessin, que se sentís bé, i està tan ben feta que la sonoritat és excel·lent. De fet, el músic Jordi Savall ja ha gravat diversos discos i sonen de meravella.
Sí. A més, per la foto panoràmica que tenim, és una església que està situada a dalt d'una muntanya.
Exacte, d'un turó, i per tant hi ha una vista esplèndida. Es veu tot al Pirineu, i a part està al costat hi ha un hotel, un parador, o sigui que sí, també es pot fer el casament a Sant Vicenç i el convit allà mateix, sense moure's, pràcticament.
Està excel·lent, la veritat. Tenim ara mateix preparada a la Gemma Muntada? Encara no, però de seguida la tindrem, aquesta núvia que es va casar aquest mateix any a Sant Vicenç de Cardona, com estem explicant. On estem? Cardona, concretament? Jo, la veritat és que no la situo en el mapa. On queda Cardona?
Sí, el Baix és entre Manresa i Solsona. De fet, segurament per anar cap a Solsona i esquiar hi ha molta gent que hi passa. I de fet, està situat tan bé que, de fet, des de lluny es veu allà, és una vista fantàstica, es veu el turó amb la església des de molt lluny.
A veure si la núvia d'avui, a temps de bodes, la Gemma Muntada, també ens explica la bellesa d'aquesta església. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Et vas casar, el 27 d'abril passat, en l'església que avui tractem.
Sí, exacte.
És una església que també accepta bodes civils, oi?
Sí, jo vaig ser boda civil.
Boda civil, que és curiós. Té tota, bueno, la construcció és d'església, l'interior és d'església, però es poden fer ritus civils.
Sí, és perquè és un parador, que és considerat un parador, i llavors és propietat de l'Estat. I tant ho pots fer per l'església com per civil.
Per què vau triar Sant Vicenç de Cardona?
Bueno, el meu marit és de Cardona i el castell significa molt per tots els cardonins. És un signe de la gent que ha nascut allà, i llavors el voler-ho fer per civil i allà poder-ho fer vam triar allà.
I tenint en compte, doncs, com podem veure en moltes fotografies, aquest gran embolcall que dona una església tan bonica, a la boda, què us va portar Sant Vicenç de Cardona a la vostra boda?
Bueno, ens va portar el romanticisme que sempre ens ha caracteritzat a nosaltres com a parella. Llavors és un lloc encantador, que quan qualsevol diumenge moltes vegades anem a passejar perquè transmet una tranquil·litat increïble. Des de dalt al castell tens moltes vistes i, bueno, tot el que comporta el castell.
La cerimònia, com la veu embolcallar, diguem, com la veu adornar dins d'una església, dins d'aquest recinte, que ja està tan maco? Veu fer algun tipus de decoració especial?
Bueno, vam decorar un rosa, perquè a mi m'encanten les roses blanques, i considero que el blanc transmet molt, és un símbol de puresa i, no sé, m'agradava molt com quedava amb el tema rústic de la pedra.
A més, Gemma, quants convidats veu ser?
Nosaltres al final vam ser 180, però convidats en llista érem 240.
I suposo que no és una església petita, pel que estem explicant.
No, és una església gran.
Una església ben gran.
És molt gran i, clar, 180 convidats hi van cabre bé.
I després, comentant que, doncs, forma part d'un conjunt, que hi ha parador, etc etc. El banquet es va celebrar també al parador?
No, nosaltres el vam celebrar a Solsona, perquè jo soc de Solsona, i llavors vam anar a un restaurant d'aquí de la zona.
Molt bé, molt bé. Ho teníeu al costat, de fet. Va ser fàcil baixar la muntanya i entrar al restaurant.
Sí.
Doncs, Gemma, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat la teva boda, sobretot ubicada dins de l'església de Sant Vicenç de Cardona. Avui és la tercera església que comentem en aquest programa. Ens hem quedat amb ganes d'anar a visitar-la, perquè té una pinta molt bona. Res més, Gemma, moltes gràcies per haver-nos escoltat i per haver atès la nostra trucada.
De res, a vosaltres.
Borja, és que a mi m'entren ganes de preguntar-te com van els preparatius de la boda.
Ah, vale. Bé, van bé.
Esteu molt avançats?
Sí.
Ja està.
És feina de formigueta. No parem. La qüestió és sin pausa, però sin prisa. Ara mateix estem amb les invitacions, que haurien d'anar a la casa de la papereria per escollir els sobres, i tenim idea de començar a repartir-les al Nadal, ja que estarem amb les famílies, a les festes, doncs començar a repartir-les allà.
I el disseny ha sigut exclusiu de la Júlia?
El disseny, mira, començam amb una idea de fer la silueta de l'església on ens casem, que és Maria Reina, posar-la baix, però amb el text no ens hi cabia. I al final...
Més senzill.
Ja te l'ensenyaré, però és un estil, sí, és un estil molt, molt bàsic. És
minimalista. Sí, ara està de moda.
Sí, a veure, que en el fons... El que està una mica cuidat és el tipus de lletra, el paper, la ubicació. Exactament. Que estigui tot bé, però vaja, seria una invitació bastant clàssica. Serà bonica l'embolcall, però la invitació és bastant clàssica, la veritat.
Genial.
I a més... És que m'he quedat amb ganes de donar-te un detall més.
Digue'm, Borja, digue'm.
Estem ideant una manera de numerar les taules del banquet.
Atenció,
de manera una mica
atenció.
Original.
Això podria ser una descoberta?
Sí.
Explica'm.
Estem pensant de personalitzar-les... No ho diré, perquè és un secret.
No ho diràs?
No
I llavors
diré.
Per què entès així, Borja?
Doncs perquè no...
Per deixar-me amb les ganes.
Perquè és sorpresa, però farà molta gràcia.
Molta gràcia.
Farà molta gràcia i, com hem dit més d'una vegada amb el sí d'això, les taules tindran algun tret de nosaltres, de la Júlia i meu.
Bueno... Dintre de poc li tornarem a treure el tema al Borja perquè no ens podem esperar fins la temporada que ve a escoltar el que va passar, com va ser.
Vale, ja ho diré, ja. Aquesta cançó que està sonant ara?
Avui, bueno, us diem adéu amb la cançó de It's Time, d'Imagine Dragons. Aquest cap de setmana ha tingut lloc el seu concert. del seu últim àlbum, Night Visions. Ha sigut exactament el dia 7, dissabte passat, i la seva cançó estrella és It's Time. Aquí la teniu.
Eduard, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
No t'he preguntat l'Església. De quina parlarem el mes que ve?
Doncs parlarem de la Seu Vella de Lleida, que és molt maca.
Seu Vella de Lleida. Ja només el nom ja inspira bellesa. Segur que serà clar, maquíssima. Gràcies, Eduard.
A vosaltres.
Doncs nosaltres sí que diem adeu ara. Com sempre, cada setmana, a 6:45 de la tarda, acabem el temps de bodes. Gràcies per ser-hi un cop més i que sigueu molt feliços.